Espai de ficció dramàtica, música i literatura, creat per Salvar Tesero i Ruth Vilar.
Dediquem el programa d'avui a Lobito Bueno de Goytisolo.
Veus. Poemes de Joan Brossa. El jardí de la reina. Aquest és el jardí de la reina. Aquesta és la clau del jardí de la reina. Aquesta és la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. Aquest és el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. Aquests són els ulls que brillen com el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. Aquestes són les mans que han fet ombra als ulls que brillen com el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. Aquest és el cabell que han pentinat les mans que han fet ombra als ulls que brillen com el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. Aquesta és la font que ha mullat el cabell que han pentinat les mans que han fet ombra als ulls que brillen com el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. Aquest és el caminal que voreja la font que ha mullat els cabells que han pentinat les mans que han fet ombra als ulls que brillen com el peix que ha mossegat la cinta que sosté la clau del jardí de la reina. Escolteu aquest silenci. I maneu. El matrimoni està determinat per l'amor purament i simplement, i aquesta és la gran prova que imposem al nostre amor. Ni per curiositat, amb orgull ho declaro, no hem visitat cap església. Però sí que ens parem en silenci davant aquests vells arbres. El respecte al nostre amor fa abstenir-nos de tot el que sigui un negoci o un segell o un afront. Ens aturem a l'entrada del bosc. Ell acompanya digna la pregària. Ens inclinem en entrar-hi. Res no ens destorba el pas. Ens besem com dos pans sota la gran arbreda i així el sol senzill declara que som marit i muller.
En el darrer programa vam poder escoltar a Miguel Poveda interpretant el poema Final, de Joan Brossa. Doncs bé, hem rebut diversos correus electrònics d'oients encuriosits per aquest text. Per satisfer el seu interès, a continuació us llegirem aquest magnífic poema extret de Antologia de Poemes de Revolta. I després tindrem l'oportunitat de tornar a sentir la versió de Miguel Poveda, que la podeu trobar en el seu disc Desglas. Final, de Joan Brossa. Havies d'haver fet un altre fi. Et mereixies, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida d'assassí, quin incendi de sang! Podrit butxí, prou t'havia d'haver estovat la dura fosca dels pobles, donat a tortura, penjat d'un arbre al fons d'algun camí. Rata de la més mala delinqüència, t'esqueia una altra mort amb violència, la fi de tants des d'aquell juliol. Però l'has feta de tirar espanyol, sol i hivernat, gargall de la ciència i amb tuf de sang i merda, sa excrementia. Glòria del bunyol, ha mort el dictador més vell d'Europa. Una abraçada, amor, i alcem la copa.
Has d'haver fet un altre fi. Et mereixes, hipòcrita, un mur a un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida, vas així. Quin incendi de sang, podrit butxí, prou t'havia d'haver estovat la dura fosca dels pobles, donat a tortura, penjat un arbre al fons d'algun camí. Glòria del bunyol, ha mort el dictador més vell d'Europa, una abraçada d'amor i alcem la copa. La delinqüència, t'esqueia un altre amor amb violència, la fi de tants des d'aquell juliol. Però l'has feta de tira espanyol, sol hivernat, cargall de la ciència i amb tub de sang i merda sa excrementia. Del bunyol, ha mort el dictador més vell d'Europa, una abraçada d'amor i alcem la copa. Glòria del bunyol, ha mort el dictador més vell d'Europa, una abraçada d'amor i alcem la copa.
La veu de...
Flocking to the sea, crowds of people wait for me.
Avui ens acompanya la veu de Neus Humbert.
Hola, bona tarda, sóc la Neus Humbert. Avui us parlaré, doncs, una miqueta de teatre. Una breu pinzellada de tres autors teatrals que a mi m'apassionen.
doncs, Neus, ens parlaràs de teatre. Què ens vols explicar? A veure.
Doncs mira, us he portat una mica de melange, una mica de barreja de tres èpoques molt diferents del teatre, que, bueno, per qüestions diverses m'agraden totes tres per igual. Seria, doncs, faig un breu resum, seria Aristòfanes, així agafant els clàssics grecs, Shakespeare, com no podria faltar.
Perfecte.
I José Sánchez Sinisterra, una miqueta per acostar-nos més ja a l'actualitat, un autor que encara està viu.
Fantàstic.
Digues.
Molt bé, doncs comencem pel més antic, no?
Pel més antic, no?
Comencem
per... Ben ordenat, fem ordenat.
Molt bé.
Mireu, doncs Aristòfanes és un autor grec, sí, del segle 5-4 abans de Crist, però és de comèdia, no és un autor tràgic, d'acord? Hi havia els autors tràgics i els còmics, i els tràgics estan molt bé també, però a mi personalment m'agrada una miqueta més, doncs, la comèdia grega, que vaig descobrir ja fa molts anys i trobo que té molta... Bueno, que encara està molt viva, que es pot utilitzar bastant en representacions actuals. Perquè, per exemple, us explicaré l'argument d'una de les obres que més m'agraden a mi, que és Les Assembleistes, sí? En ella, en aquesta obra, l'autor el que fa és posar el poder de la ciutat d'Atenes en mans de les dones. Elles es revolten, van a l'assemblea, que en principi era només per homes, però elles es disfressen, es posen barbes, postisses i les túniques dels seus marits i envaeixen l'assemblea de tal manera que quan els homes hi volen anar, primera que no tenen roba i no poden sortir de casa i després que els pocs que hi arriben no hi caben ja, perquè està ple de dones, no? I acaben, doncs, aconseguint que es voti la llei de que Atenes estigui governada per dones, no? El que passa és que té una trampa que potser vosaltres també sabreu. Aristòfanes era bastant clàssic, encara que fes comèdia i que en les seves comèdies sempre critiqués la política i el món que l'envoltava, cosa que els grecs feien molt, en les seves assemblees pròpies, ell era molt clàssic. Llavors, clar, el que fa és, sembla, una postura molt feminista, molt de dir, d'acord, donem el poder a les dones i que elles poden fer-ho igual de bé, però... En realitat, ens està intentant inculcar el contrari, perquè elles queden bastant mal parades. I
clar.
Si un dia llegiu l'obra, veureu que al final no fan res del que havien promès, tot és festa i disbauxa, i acaba sent com... Diguem-ne, ell fa una caricatura del que seria si realment governessin les dones.
Justifica, no? Que tot continuï, sí, com estava.
Com estava fins llavors. Llavors, en aquest sentit... està molt bé perquè pots criticar, i avui en dia el que comentàvem que es pot actualitzar, perquè ell el que fa és fer referència als polítics de l'època, i clar, són noms que ara no, a no ser que siguis molt erudit,
clar,
no ens sonen de res, però es pot portar avui en dia perquè es canvia simplement. Jo alguna vegada ho he fet amb un grup de teatre i on posa el senyor, per exemple, jo què sé, ara no em surt, Demeter, doncs li poses el senyor Aznar o el senyor Zapatero o el qui sigui, val? Tant siguin filòsofs, pots canviar també per gent culta de l'època d'ara, no?
D'ara, exacte.
I ja està. Simplement, en aquest aspecte m'agrada molt Aristòfanes.
Molt bé, agafem una obra de fa uns 2.400 anys,
sí,
aproximadament, no?
Mira,
i veiem que pot ser extrapolable, sí, que és el més actual que hi pugui haver, no?
Sí, del 392, abans de Crist, és aquesta obra.
Ja ha plogut des d'aleshores.
Una miqueta.
Molt bé, doncs deixem Aristòfanes,
sí.
I què més?
I més, saltem al clàssic dels clàssics,
Shakespeare,
sí. Ens n'anem uns quants segles més endavant, cap a l'any 1600. Shakespeare té una obra molt extensa i aquest home sí que va fer tragèdies i comèdies, no com els grecs, que separaven les dues tendències,
sí,
sinó que... I, bueno, a mi és que no sabria quina triar, perquè m'agraden tant les comèdies com les tragèdies, però en aquest cas, mira, últimament, de les que em criden més és el Rei Lear, que és la que he portat avui aquí, perquè, bueno, tracta un tema que abans dèiem que em toca una miqueta de prop, que és la jubilació. No perquè jo em jubili, sinó perquè en família meva han arribat a l'època de la jubilació, no? Llavors,
sí,
m'estava rellegint aquesta obra fa uns dies enrere i pensava, ostres, veus? Shakespeare és tan bo que depenent d'en quin moment de la teva vida et llegeixis les obres, captes una cosa o en captes una altra, sí. Saps? Perquè cada obra té molts temes, tracta molts temes diferents. En aquí hi ha aquest tema que he dit jo, com n'hi ha d'altres,
d'altres,
no? Com hi ha la, la prepotència d'un rei que es creu tot poderós i de cop s'adona que no, perquè cau al fons de tot del pou. Hi ha, hi ha, per exemple, el tema dels bastards, també, sí. Hi ha molts temes. Però ara mateix el que em va cridar l'atenció quan ho vaig rellegir va ser aquest, no? Llavors, bueno, res, aquesta obra, com totes les de Shakespeare, m'agraden, bueno, perquè si Aristòfanes es pot portar avui en dia, Shakespeare ja, bueno, és que és obvi, és tan obvi que fins i tot aquest estiu vaig anar a veure una versió com tantes d'altres que s'han fet d'obres de Shakespeare, no? Sí. Que era el Hamlet del Coltès.
Sí.
Era una obra inèdita, que no s'havia editat, i bueno, la van fer al Festival Santa Susana. I dius, l'està veient, i quan va acabar l'obra dic, ostres, aquesta frase i aquesta altra són les que més m'han agradat. I arribant a casa, agafant l'obra, Hamlet, de Shakespeare, eren les frases que havia mantingut de l'original. Entens? O sigui que realment, inclús un gran autor com és Coltès,
sí.
Versiona una obra de Shakespeare i encara, tot i així, el que més t'agrada és el que es conserva del 1600, no? Vull dir que amb això ja ho he dit tot, em sembla.
A prova del pas del temps.
Exacte, sí. Les bones frases.
Sí.
Sí, les bones frases, com els bons llibres, no? Doncs no caduquen mai, no tenen data de caducitat, no? Mm-hmm.
I res, bueno, el Rei Lear és que l'heu de llegir, vull dir, és que de l'argument no,
sí.
No us puc dir res perquè és totalment aprofitable. És una tragèdia que acaba com el Rosari de l'Aurora, amb totes les de Shakespeare, que no queda títere con cabeza, però és molt interessant. No ho explicaré al final, perquè...
No, no, home, recomanem molt llegir el Rei Lear i, vaja,
d'obres
de Shakespeare...
Mira, us la faran... Bueno, ara la faran a Madrid, al Centro Dramático Nacional, dirigida pel Gerardo Vera, la faran al febrer. Però és que després el Brogi, l'any que ve, també la vol fer, amb l'Anguera, fent de Rei Lear. I fa dos anys la va fer el Calixta, no sé
exacte.
Si algú la va poder veure,
sí.
Amb el Pou, Josep Maria Pou. Vull dir que no sóc l'única que li agrada aquesta obra.
Doncs des de casa anoteu totes les recomanacions que ens està fent avui la Neus, aquí al programa Veus.
Teniu feina.
Sí.
I arribem ja a l'època actual, no?
Sí.
A veure, què ens has portat?
Doncs mira, us he portat Sinisterra, com us comentava abans, que és un autor valencià, que encara està viu, i bueno, ha escrit moltíssimes obres, i encara les està escrivint, espero. I a mi el que més m'agrada d'aquest autor és la seva tendència a transgredir, no sé si seria la paraula, l'escriptura teatral, saps? A experimentar amb la dramatúrgia i a portar-la fins als uns límits insospitats, oi? O sigui, l'obra que jo he portat avui és Los Figurantes, perdó, perquè no la traduirem, que ja l'entarem en castellà, I aquesta obra, què fa? Doncs posa sobre escena, com a protagonistes, uns personatges, els figurants, que són normalment aquells actors que diuen una o dues frases en les obres, no? El que aguanta la llança, el que porta el cafè i diu su café, aquí tiene.
Els que no tenen mai cap protagonisme,
sí.
Aquí són protagonistes.
Són protagonistes per què? Doncs perquè tanquen els protagonistes de veritat als camerinos i no els deixen sortir. Els fan com una revolta, no? El més graciós del cas és que quan arriba al final de l'obra veus que no servit de res, perquè no saben què fer-ne amb l'obra, saps? Tot el rato estan intentant decidir i, bueno, què fem? Pues fem alguna cosa, però són tants, perquè són, em sembla, que cap a 18 actors que han de fer aquesta obra, que, clar, és impossible que arribin a cap acord, no? I acaba l'obra que diuen, ai, mira, aquesta es pot dir, perquè no passa res. No passa res que desvelli al final. Bueno, desvelli. Al final de tot, l'últim que li fan votar, perquè estan votant a veure què faran, no? N'hi ha un que no es decideix i acaba preguntant-li a la seva mare, que està al públic, mama, ¿qué hago?, no? I diu, preferiria que esto fuera una obra de verdad y que l'autor decidiera por mí.
Clar.
Acaba donant-hi la volta, no?
Clar.
I com aquesta, moltes d'altres. Em sembla que vosaltres aquí al vostre programa en veu llegir
sí,
no fa massa.
Sí, vam llegir el primer programa, vam llegir La
una
Puerta.
Una peça curta.
Sí.
Que està dintre d'aquest altre llibre que he portat, el de Pervertimento.
Exacte.
I otros gestos para nada.
Exacte.
I aquí, clar, hi ha molts exemples. Algú que està molt interessat en teatre, no? I sobretot en investigar amb l'escriptura teatral. Clar, aquestes són peces molt breus, com la que veu llegir vosaltres, i cada una et sorprèn per... el tipus d'escriptura que utilitza o pels personatges. Per exemple, la primera és un sol personatge que està narrant en el públic, directament parla amb el públic i li diu carai, no sé què feu aquí, diu, perquè el que passarà interessant de veritat està aquí al costat, sí. L'habitació al costat, no? I llavors ell, des d'allà, que no està fent res, els hi va explicant, doncs mireu, ara jo veig aquí una dona que entra i està amb un vestida, amb un picardies, i, ai, què estarà fent? Què estarà fent? Que el que és interessant no és veure com ell et narra tota la història que, i al final, bueno, al final sí que no el diré, perquè aquest final sí que és sorprenent, sí. No? Perquè no para de preguntar, no sé què feu aquí, no sé què feu aquí. Quan sí. Acaba la miniescena se n'adona de què estava fent el públic allà, no? I res, això és molt per mi, a mi em fa riure molt.
Sí, és molt divertit. A part, això que dius que qüestiona l'escriptura teatral habitual, té un altre fragment d'aquesta mateixa obra, que és un monòleg que qüestiona els monòlegs, que és un personatge que tota l'estona està dient,
sí.
Clar, jo ara aquí m'he de posar per la sola, però parlar sola no, és ridícul, no té cap sentit. Diu, necessitaria parlar amb algú, no sé, ni que sigui un cadàver. Oh, mira, aquí hi ha un cadàver.
Ah, sí.
I va fent com tot de jocs de paraules i jocs d'intenció i de qüestionant
o, fins i tot,
que el monòleg és molt antinatural, realment.
Sí, sí, és veritat. I n'hi ha un altre, fins i tot, que també fa molta gràcia, que és el de que diu, jo per què parlo ara, no? O sigui, perquè, clar, jo... Això que dic, algú ho ha escrit, no? I es comença a fer una paranoia, una història allà mental de dir, però, clar, i l'altre li va dient, clar, és que el que tu dius ja està escrit, però clar. No pot ser, però com vols dir que jo no dic el que dic que està escrit? I, i així acaba fins que al final l'altre quasi para boig, no? De tant qüestionar-se totes les paraules que surten de la seva boca, no?
Sí, potser molts dels oients coneixeran Sanchi Sinisterra perquè és l'autor d'Ai Carmela, que se'n va fer una versió cinematogràfica, però totes aquestes obres que estem parlant doncs són molt recomanables.
No són tan conegudes, sí. Però...
Doncs molt bé, moltes gràcies, Neus, per totes aquestes recomanacions. Anoteu bé des de casa Aristòfanes, de l'antiga Grècia, William Shakespeare, en aquest cas el rei Lear, l'obra que ens ha recomanat la Neus, i finalment José Sanchi Sinisterra. Doncs moltes gràcies, Neus, per acompanyar-nos.
De res, ha sigut un plaer.
Molt bé. Doncs avui ens ha acompanyat la veu de Neus Umbert. Veus. Cultura és allò que queda després d'oblidar el que hem après. André Mauroy. L'Arca de Noé, de Ruth Vilar.
Uf, estic morta.
Déu-n'hi-do, quina feinada.
Oh, sí, però ara ja està fet.
Hem sobreviscut a la mudança.
Per fi som a casa. No se sent res. Ni un cotxe, ni una rentadora, ni un extractor.
Ni les sirenes.
Ni les sirenes de les ambulàncies de l'Hospital General a la vora del pis. És increïble.
Pots anar-t'hi acostumant. A partir d'ara serà així cada nit. Volíem calma, oi?
I tant. Això és viure.
Vam triar bé la casa, enmig del no-res. Fugim de la ciutat, ens traslladem al camp. Al camp de debò.
8 quilòmetres fins al poble, no massa lluny.
Ni massa prop.
Ai... Ja podrem dormir amb tant de silenci?
Millor ara?
Són grills.
És clar, canten de nit.
Oh, hi ha un gos.
Es deu haver perdut. Ja trobarà el camí.
No creus que cal avisar algú?
Qui vols trucar a les 2 de la matinada?
policia, la bossera municipal, un veterinari...
No és més que un gos.
Està tot ben tancat?
I tant. Descansa.
Bona nit. Vols dir que no cal que avisem ningú?
Diria que no.
Fa por?
Al camp ja se sap. On vas ara?
No, no vés al llum, em veuran.
Torna al llit.
Sona com si hi hagués desenes d'animals.
Centenars d'animals.
Tenim l'escopeta, oi?
Oh, tenir-la la tenim, però on? Totes les caixes són encara per obrir. No cal fer un tret a l'aire per espantar-los. Fem un crit o un cop de porta o...
Jo no he dit res a disparar encara. Però, si cal disparar, no ho faré a l'aire.
No podem disparar-los. És una salvatjada.
Fins on arriba la vista? Està tot ple de bèsties. Podríem fer-nos el que volguéssim.
No són a casa nostra. No han envaït el jardí. No han traspassat la tanca. No els ferirem. L'has trobada?
No! Perda! Només trobo els estris de cuina.
Treu dos ganivets grossos. Ens haurem de defensar com sigui.
Les dones que no havien de ferir ningú?
Acaben d'ensorrar la tanca.
Oh, aquí els esperem. Tu un punyal ganivet al pernil, que jo agafo el de trinxar el pollastre.
Saps?
Què?
Enmig de la foscor i subjectant el mànec del ganivet amb força, començo a enyorar el brugit de les ambulàncies.
A ciutat sí que vivíem tranquils.
Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. E como já dizia Galileu na Galileia, malandro que é malandro não bobeia.
Tot seguit escoltarem el poema Pequeño Vals Vienés, de Federico García Lorca, inclosa Poeta en Nueva York. I després podrem sentir la versió musicada que Leonard Cohen va fer d'aquest poema i que porta per títol Take This Vals.
Pequeño Vals Vienés. En Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el Museo de la Escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 ay. Toma este vals con la boca cerrada. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Te quiero, te quiero, te quiero. Con la butaca y el libro muerto, por el melancólico pasillo, en el oscuro desván del lirio, en nuestra cama de la luna y en la danza que suena la tortuga. Ay, 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 toma este vals de quebrada cintura. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 toma este vals que se muere en mis brazos, porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve por el silencio oscuro de tu frente. Ay, 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 toma este vals del te quiero siempre. En Viena bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas. Y en las ondas oscuras de tu andar quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro las cintas del vals.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby
with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in the cave at the tip of the lily, in some hallway where love's never been, on our bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I pick this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your eyes. And I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross. And you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is. Thank you.
lumbago, de Stefan Zweig.
Al pasar por delante del reloj del campanario, vio que era ya muy tarde. Agarró con más fuerza los libros de texto bajo el brazo y aceleró su paso cansino y perezoso. Pero pronto desistió. El calor del mediodía veraniego lo había vuelto lento y en realidad no le parecía tan importante llegar a tiempo a una clase de griego. Y a un trote indolente siguió en dirección a la escuela por el empedrado, que desprendía un sofocante ardor. Llegado allí, vio que ya llevaba 10 minutos de retraso y por un momento consideró todavía si no era mejor dar media vuelta. Pero la idea de asistir a la continuación del aburrido sermón familiar del día durante la comida le pareció tan fastidiosa que se dirigió decidido al aula y abrió la puerta de un enérgico tirón. Su brusca entrada causó cierta sensación. Por detrás se oyeron risitas de superioridad y también desde los primeros bancos de delante se volvieron hacia él rostros que sonreían burlonamente. Y desde la tarima el profesor lo contempló con una sonrisa arrogante y dijo a media voz, como con desdén: «Hubiera sido un verdadero milagro que por una vez llegara a tiempo, Lippmann. En el llegar tarde pone usted un empeño y una perseverancia de los que carece con mucho en todo lo demás». Las risitas zumbaron ahora por toda la clase, entremezcladas con voces estentóreas de tono más grave e irónico. Todos miraban a Lippmann. No respondió ni con media palabra y ni tan siquiera pestañeó. Pero le costó mantener la calma cuando se dirigió a su asiento, pasando a lo largo de todas aquellas caras que reían de buen humor. Ardía en su interior una profunda congoja, una gran rabia contenida, como todas las veces que sufría esta terrible escena. Abrió su libro con gestos maquinales, sin ni siquiera fijarse en el número de las páginas, y con la vista clavada en las hojas, sin pensar en las letras hasta que bailaron ante sus ojos en un torbellino negro y tembloroso. Y todas las palabras y ruidos del aula se fundieron para él en un estrépito incoherente que retumbaba desagradable en sus oídos. La indiferencia hacia todo le pesaba como el plomo. Unos rayos de sol formaban arabescos delante de él, en su pupitre. Como niños saltarines y chillones bailaban en corros polícromos y como manos dúctiles y blancas deslizaban sus luminosos colores por el banco. Lippmann los miraba absorto y lleno de curiosidad, pero sin verlos. Soñaba despierto. Soñaba que era ayer por la tarde, cuando una casualidad le había vuelto a poner delante de la cara el espejo de su vida. Ayer, cuando volvía a casa con sus libros de texto y se encontró con chicos de su edad, universitarios y alféreces que en otro tiempo tanto afecto le tenían y que ahora le saludaban con un extraño desdén y un mudo orgullo, porque todavía iba a clase con escolares bisoños y tenía que escuchar fruslerías llenas de polvo recitadas con voz insípida. Notaba en la garganta como una ardiente risa de rabia y desesperación. Casi se asombró él mismo de no echarse a sollozar como un niño, o de no levantarse y escupirles. Poco a poco se fue tranquilizando porque empezó a analizar el dolor. Lo diseccionó con la cruel frialdad que sólo el dolor más profundo es capaz de proporcionar. ¿Estaba, pues, solo con su destino? Sabía que otros miles sufrían el mismo sino, que era una tragedia cotidiana que desarrollaba en su vida, pero le parecía que nadie la había vivido aún de un modo tan acerbo. Un vago. ¿Cuántos más había en el mundo? Pero seguía atormentándole el recuerdo del comienzo, de aquel examen que había suspendido la primera vez. Con qué ligereza el profesor, el mismo que ahora estaba sentado a 10 pasos delante de él y al que no le prestaba ninguna atención, le había suspendido, ese profesor que quizá nunca en su vida había reflexionado un minuto, un segundo, sobre las consecuencias de una decisión tomada a la ligera, sobre cómo de repente había frenado una carrera prometedora y empujado violentamente una vida hacia otro camino. Recordaba aún claramente el cambio repentino que se operó cuando por primera vez perdió un año. Poco a poco, la hasta entonces desmesurada y sin embargo infructuosa aplicación se debilitó hasta convertirse en una aletargada apatía. De repente, su interés por la literatura y el arte se había truncado brusca y violentamente, y sintió la brutalidad de este golpe hasta en las ramificaciones más profundas de su vida física. Paulatinamente, se fue apagando su energía de trabajo y su vida intelectual se fue perdiendo en la fantasía de sueños estériles que sólo lo tenían a él mismo como centro y le engañaban con mil visiones y conquistas que nunca pudo conseguir en la vida por falta de fuerza. Y así empezó poco a poco a hundirse, a haraganear. Cuando perdió un año por segunda vez, ya no lo sintió, pero se dio cuenta de que resbalaba por una pendiente sin poderse detener. Sentado todavía en un banco de escuela a los 21 años, he aquí el único dolor al que no podía sobreponerse y por el cual olvidaba todo lo demás. Y cada vez que hurgaba en las causas, siempre volvía al mismo punto, al día que por casualidad, por pura casualidad, suspendió ese examen. Y poco a poco, de tanto cavilar, nació en su cabeza un oscuro pensamiento, una simple e infundada sospecha, que sin embargo marcó sus enfermizas y violentas cavilaciones con el sello de la certidumbre. Pudo no haber sido una casualidad. Un odio secreto, un motivo oculto, debían de haber movido al profesor. Y desde que esta creencia había echado profundas raíces en él, el odio se convirtió en el tono fundamental y más íntimo de su ser. Temblaba ya por la rebosante fuerza de estos sentimientos cuando él lo miró a la cara, sentado allí arriba con su amarillenta cara de cura. ¡Qué falaz y estúpidamente recitaba con su voz pastosa temas indiferentes, con una seriedad arrogante y confiada de no cometer ningún error! Y ese hombre podía darle órdenes, decidir su vida, y de hecho la había decidido. Esta idea le tensaba dolorosamente todos los nervios. Notó cómo se le cerraba automáticamente un puño y sus ojos se clavaban llenos de odio en el profesor. En aquel momento el profesor se volvió hacia él y captó su mirada. Parecía no darse cuenta de nada, solo en la comisura de sus labios se acentuó un rasgo duro y huraño. Y con voz indiferente dijo: «Lippmann, haría mejor en mirar el libro y prestar atención en vez de mirar a las musarañas». Lippmann tuvo un sobresalto. La idea de que le reprendieran le quemaba como un estigma. Una súbita obstinación se apoderó de él. «Ahora menos que nunca debes callar».
«Prestaba atención, señor profesor».
«Mejor para usted, Lippmann. Entonces, repita lo que he dicho».
Lo dijo con toda la calma, probablemente incluso sin proponérselo. Pero Lippmann notó en sus palabras una vil malicia. No sabía nada y apretó los labios convulsivamente. Pero un oscuro presentimiento le decía que esta bagatela podía derivar en una catástrofe, que el destino quería repetir su cruel juego cotidiano y sacar consecuencias imprevisibles de una futilidad de lo más trivial. Sabía que algo pasaría, pues notaba que el valor y la desesperación tomaban forma vigorosa dentro de él, que el odio acumulado durante miles y miles de horas confluía en un ancho torrente que pugnaba por abrirse paso. Pero todavía consiguió dominarse y guardó silencio con labios macilentos y temblorosos. El profesor esperó unos segundos. Después dijo sin sombra de excitación:
Así pues, no sabe nada y antes ha mentido. Esto colmó el vaso. No había vuelta atrás. Lippmann sabía que luchaba por una causa perdida, pero sabía también que todos los sentimientos reprimidos que lo quemaban tenían que manifestarse. Si hoy no, mañana. Y encima, los crecientes susurros y risitas de los escolares que lo irritaban. Sobre todo, no seguir el juego, pasara lo que pasara. Y su voz sonó clara y decidida. «No he mentido, puedo repetirlo». «¿Pero no quiere?» «No, no quiero, porque era una cháchara inaguantable». Las palabras cayeron como un rayo. La sonrisa de satisfacción se heló en todos los rostros que habían seguido expectantes la controversia. Todo el mundo presentía que aquella atmósfera cargada ocasionaría una tragedia de trascendental importancia. En cuanto a Lippmann, era el que estaba más tranquilo. Había provocado un final violento porque era lo que quería, y ahora se había producido. El profesor había recuperado el aplomo que había perdido completamente al oír aquellas inesperadas palabras. Se acercó a grandes zancadas a Lippmann y dijo con voz jadeante y temblado de excitación: «Es usted un insolente y... para servirle». Esto cortó bruscamente la frase del profesor, y luego, de repente, se produjo un monumental embrollo, como en una riña cuerpo a cuerpo. Nadie sabía quién alzó primero la mano, pero la cólera era tan furibunda e impetuosa en ambos que sin quererlo desembocó en brutalidad. La escena entera duró apenas un segundo. Luego Lippmann propinó un golpe al profesor y tanta era la fuerza de su odio que el hombre retrocedió tambaleándose. Todos los escolares se pusieron en pie de golpe, cegados por la excitación, y un ruido atronador retumbó por el aula. Pero antes de que pudieran intervenir, Lippmann, después de agarrar de un tirón el sombrero de la percha, había salido como una exhalación, cerrando la puerta tras él con una violencia estrepitosa. Salió sin ninguna meta ni plan alguno. Lo importante era salir. Anduvo errando durante una hora, madurando una decisión en su cabeza. Lo había recordado todo. Miles de imágenes multicolor se habían presentado ante él. Su juventud, su futuro, sus padres. Pero su proceder lo había cambiado todo, hasta tal punto que ya solo le quedaba un poste indicador en la vida que con el brazo extendido le señalaba el último y oscuro camino. E instintivamente había apresurado el paso y empezado a correr. Todavía surgían ante él pequeñas esperanzas y vagas conjeturas a una velocidad de relámpago, pero no se detuvo, sino que siguió corriendo y corriendo, y en los oídos le retumbaban el estruendo de los coches, el bullicio de la calle, los murmullos de la gente que pasaba a su lado, despreocupada e ignorante, y sus propios pasos presurosos. Cada vez corría más deprisa, como para ensordecer cualquier pensamiento, y todo su cerebro le repetía una sola palabra: «¡Corre, corre!». Todo resonaba al ritmo de esta palabra y confluía en un ruido confuso y atronador que lo hacía obtuso e insensible. Así llegó al puente. Se detuvo por un momento, pero no por miedo de lo que iba a hacer, sino porque a sus temblorosos brazos les faltaba fuerza para subirse a la barandilla. Una vez más emergió el recuerdo de su vida arruinada y su cuerpo lo recibió como una brusca sacudida. De un solo impulso se encaramó a la rampa y cayó con la velocidad del rayo, hendiendo el aire hacia la gris corriente.
Thank you.
A la dieta equilibrada d'aquesta setmana volem recomanar-vos les obres de l'Stefan Zweig. Aquest autor va néixer a Viena l'any 1881 i va morir a Petrópolis, al Brasil, l'any 1942. Va ser un escriptor molt popular. Va cultivar l'assaig, la biografia i la novel·la. La seva capacitat narrativa, la seva traça i la delicadesa en la descripció dels sentiments, l'elegància del seu estil, el van convertir en un narrador fascinant. En la dieta equilibrada, doncs, us recomanem l'Stefan Zweig en la seva faceta de narrador. Destaquem les seves novel·les Secret Candent, Novel·la d'escacs, Carta d'una desconeguda, que podeu trobar a la Biblioteca de Caldes de Montbui, i 24 hores en la vida d'una dama, que podeu trobar a la Biblioteca de Sant Feliu de Codines. El conte que hem escoltat, Un vago, està inclòs dintre del llibre Amok, de narracions breus, amb una traducció fantàstica del Joan Fontcuberta.
Te voy a dar una casa de amor pa' que la vivas conmigo. Un corazón en la puerta, una canción al oído, una mirada bonita, un sufrimiento prohibido.
En el programa d'avui ens han acompanyat
Joan Brossa.
Te voy a dar la guarida que tiene la vida pa' seguir viviendo, pa' vivir queriendo lo mejor de la vida.
Miguel Poveda.
Pa' que tú lo bailes, pa' que baile el viento, pa' que baile conmigo.
Aristófanes.
Toma la cara y la cruz de mis sentimientos. Quiero,
William Shakespeare.
Quiero empezar en la tierra y seguir en la orilla.
José Sánchez Sinisterra.
Quiero, quiero y sigo queriendo.
Federico García Lorca.
De los 10 mandamientos. Te voy a dar la linterna de Dios.
Leonard Cohen.
Conmigo, un tendedero de estrellas, el cargador de Cupido.
Stefan Zweig.
Invierno, besos para un descosido y una ventana en el aire.
Y Ovidi Montlló.
Conmigo, te voy a dar la guarida que tiene la vida para seguir viviendo, para vivir queriendo lo mejor de la vida.
Podeu enviar-nos les vostres recomanacions o suggeriments a radioveus@hotmail.com. També podeu consultar els continguts dels programes emesos al blog radioveus.blogspot.com.
Agraïm la col·laboració especial en el programa d'avui de la Neus Humbert.
Al control tècnic i pel que faci falta, en Xavi Capdevila.
Veus és un programa creat pel Salva Artesero i la Ruth Vilar. Ens acomiadem amb l'Ovidi Montlló, amb qui diem sí senyor.
Senyor, digui'm, senyor, ben cert, senyor, tot un senyor. Sí, senyor, vostè, senyor, molt bé, senyor, quin senyor. Manem, senyor, ja ho sap, senyor, a disposar, senyor, sí, senyor, sí. sí, señor. Re, sí, señor. Re, contra, sí, señor. Señor, no es preocupa el señor. Vostè és un señor. No em fa mal el señor. Endavant, señor. Visca el senyor, vostè és l'amo, senyor, a les ordres, senyor. Sí, senyor, que sí, senyor, sí, senyor. Té la raó, senyor, sí, senyor. Digui'm, senyor, ben cert, senyor, tot un senyor, sí, senyor. Vostè, senyor, molt bé, senyor. Quin senyor? Manem, senyor. Ja ho sap, senyor, a disposar, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Re, sí, senyor. Re, contra, sí, senyor. Senyor. No es preocupa el senyor, vostè és un senyor. No em fa mal el senyor, endavant, senyor. Visca el senyor, vostè és l'amo, senyor. A les ordres, senyor. Està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies, senyor. Gràcies, senyor. Gràcies, senyor. Thank you.